Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Terratrèmol al Barça a 6 dies de les eleccions a la presidència del club. Detinguts aquest matí en relació al cas de les xarxes socials per administració deslleial i corrupció entre particulars, l'expresident del Barça, Josep Maria Bartomeu, el CEO del club, Òscar Grau, la mà dreta de Bartomeu, Jaume Masferrer, i el responsable dels serveis jurídics del Barça, Román Gómez Ponti. El Barça, en un comunicat, a més fa uns minuts, expressa el seu respecte al procediment judicial en curs i també demana presumpció d'innocència per les persones afectades. De seguida, tota la informació, establim connexions amb diversos punts de comunicació i busquem reaccions a aquesta notícia que, sens dubte, sacseja la vida del Barça. Tota la resta d'informacions queden en un segon pla, però direm que la jornada del cap de setmana a la Lliga ens deixa la gran victòria del Barça a Sevilla per 0-2 en una de les millors actuacions de la temporada. L'Atlètic de Madrid va guanyar ahir a Villarreal per 0-2 també. El Villarreal, que va dominar, va generar moltes ocasions de gol, però els gols els va fer l'Atlètic de Madrid, i avui tanca la jornada el Real Madrid, que rep a les 9 de la nit la Real Societat. Actualitzo la classificació: Atlètic de Madrid 58 punts, Barça 53, Real Madrid 52, Sevilla 48, el Barça ara mateix amb un partit més que els seus rivals. Un Barça que començarà a preparar aquesta mateixa tarda la tornada de les semifinals de la Copa del Rei de dimecres davant del Sevilla. S'ha de remuntar un 2-0 en contra. Pedri serà baixa per aquest partit, estarà un parell o tres de setmanes de baixa. A segona, la jornada ens deixa l'empat de l'Espanyol al camp de l'Sporting, 1-1, empat amb polèmica. Atenció, que l'Espanyol s'ha queixat a la federació per l'arbitratge d'ahir al Molinón. L'Espanyol es manté segon, ara a 4 punts del líder al Mallorca. El Girona va empatar a 1 a Fuenlabrada i està a 4 punts de la zona de promoció d'ascens. I el Sabadell, després de l'empat a 0 de divendres davant de l'Albacete, cau novament a la zona de descens, empatat a punts amb el Saragossa, que està cinquè per la cua. En bàsquet, victòria del Barça a l'Olímpic de Badalona, 62-80, amb la nota destacada del retorn a l'activitat de Víctor Claver, victòria que ja va ser celebrada en xarxes socials per Pau Gasol, que arribarà aquesta setmana a Barcelona. Començarem de seguida un programa especial dedicat a aquestes detencions al Barça. Comentarem la jugada al nostre debat amb el Josep Maria Minguella i avui també amb el Ferran Correas, i les preguntes del dia Esports COPE que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si creieu que les detencions practicades avui poden afectar el resultat de les eleccions a la presidència del Barça. Creieu que sí, el 40%, penseu que no, el 60%. I en clau espanyol, la pregunta és si l'Espanyol no va guanyar ahir per culpa de l'àrbitre. Creieu que sí, el 45%, que no, el 55%. L'Héctor García està al control de so, la Sílvia Ortiz i l'Íñigo Maria Palomar a la producció. Us parla Joan Batllori. Passen gairebé 10 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
A través de la aplicación de Securitas Direct en tu móvil podrás pedir ayuda en caso de emergencia estés donde estés. Nuestros expertos recibirán tu localización exacta para enviarte la ayuda que necesites y te acompañarán en todo momento. Porque cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa.
Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Securitas Direct, expertos en seguridad.
Doncs vinga, ataquem la informació d'impacte d'aquest matí. Detinguts en el marc del cas de les xarxes socials en una operació de l'àrea central de delictes econòmics dels Mossos d'Esquadra, l'expresident Josep Maria Bartomeu, la seva mà dreta Jaume Mas Ferrer, el CEO del club Òscar Grau i el responsable de l'àrea jurídica del Barça, Román Gómez Ponti, per administració deslleial i corrupció entre particulars. El Barça ha emès un comunicat fa uns minuts en el que diu, és breu, us el llegeixo, davant de l'entrada i registre del cos de Mossos d'Esquadra aquest matí a les oficines del Camp Nou per ordre de la titular del jutjat instrucció número 13 de Barcelona, que instrueix el cas de la contractació de serveis de monitoratge de les xarxes socials. El Barça ha ofert la seva plena col·laboració a l'autoritat judicial i policial per tal d'aclarir els efectes objecte d'aquesta investigació. La informació i la documentació requerides per la policia s'han circumscrit estrictament als fets relatius a aquest cas i acaba aquest comunicat dient que el Barça expressa el seu màxim respecte pel procediment judicial en curs i pel principi de la presumpció d'innocència de les persones afectades en el marc d'aquestes actuacions. Saludo primer al nostre cap d'esports, al Manuel Oliveros. Hola, Oli, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Una notícia que és una autèntica bomba, Oli, que cau a més a pocs dies de les eleccions a la presidència del Barça.
Sí, i a més perquè això s'havia ajornat fins al dia 10 de març, no? Però mentre tant, clar, els Mossos d'Esquadra que estan investigant totes aquestes històries de presumpta corrupció entre particulars i o administració deslleial dins del club del Barça, ja havien fet un primer registre a primers del mes de juliol, ara és el segon registre, i a més el tema de les detencions per passar després aquestes persones a disposició judicial, una instrucció que porta la jutgessa del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona. És molt impactant aquesta notícia, és molt sorprenent, sobretot perquè tots estaven ara pendents no només de les eleccions del dia 7 de març, sinó del partit de tornada de la Copa del Rei, no? Davant del Sevilla, de manera que no sé si això doncs d'alguna manera influirà també en l'acció dels jugadors o no del primer equip. Jo crec que no, que estaran una mica aïllats de tota aquesta història, però clar, també pot doncs d'alguna manera canviar o no el sentit del vot dels socis del Futbol Club Barcelona, encara que, Joan, cal recordar que ja em sembla que més de 22.000 socis i sòcies, socis o sòcies del Barça, ja han pogut votar per correu.
Sí, sí, és així. Tenim diversos punts de comunicació, d'entrada dos importants. El primer amb la comissaria de les Corts, amb l'Helena Condis. Hola, Helena, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bueno, en principi estan Bartomeu i Masferrer, no?
Sí, aquí estic, a la comissaria de l'Esports, de les Corts, a les portes, molt a prop del Camp Nou, on Bartomeu es trobaria detingut i estaria sent interrogat pels agents, així com també el que va ser la seva mà dreta, Jaume Masferrer, encara que no hi ha confirmació oficial per part dels Mossos d'Esquadra. He parlat amb 9 agents al llarg del matí d'aquesta guàrdia, però els inputs que ens arriben és que estarien aquí unes detencions en el marc d'aquesta operació del cas Barça Gate, que són decisió exclusiva dels Mossos. He parlat amb una persona molt propera a Bartomeu al llarg d'aquest matí migdia i em deia que continua pendent de tenir notícies de l'expresident, que es trobaria aquí en aquesta comissaria de les Corts, que demà estaria previst que passés a disposició judicial una detenció que es produeix la mateixa setmana que es celebraran les eleccions a la presidència del Barça.
Perfecte, Helena. Mantenim les línies obertes. Si durant el programa passa aquí alguna cosa digna de ser portada a l'antena, demanem comunicació. Gràcies.
Aquí continuo, fent guàrdia.
Molt bé, fins ara. I ara me'n vaig al Camp Nou, que és on ha començat tot aquest matí. Allà és on els Mossos d'Esquadra s'han personat aquest matí. Allà hi tenim el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan, què tal?
Molt bé. Què ha passat i què està passant ara mateix allà, Víctor?
Doncs ara mateix estan encara a l'interior de les oficines del Camp Nou, Román Gómez Ponti, el cap dels serveis jurídics i també el director executiu, Òscar Grau. Estan amb els Mossos d'Esquadra, que van sortint i entrant diferents agents. Van venir un cotxe que no té cap logotip dels Mossos d'Esquadra, un cotxe normal i corrent. Surt un agent, a lo millor, també amb un chaleco reflectante, altres que no porten, altres que van parlant per telèfon. S'estan movent sense parar, han desconnectat el sistema informàtic del club, perquè no volien cap intromissió. No deixen entrar ni sortir a cap empleat. A les 9 del matí arribaven aquí i hi havia molt pocs. Han cridat els imprescindibles, que són els caps dels departaments, entre ells Gómez Ponti i Òscar Garo, que encara continuen aquí. També després han arribat els advocats del club per donar suport als dos detinguts i continuen aquí dins, en Briscom, dins d'aquest escorcoll que han fet. També han sortit a fora al pàrquing i han registrat el maleter d'Òscar Grau i Gómez Ponti, perquè hem vist com treien un sobre, de fet, d'un maleter on estaven introduint diverses coses i posava Gómez Ponti en aquest sobre. I ara mateix aquesta és la informació que us expliquem aquí a les portes de les oficines del Camp Nou, que continuen a l'interior els Mossos d'Esquadra i Román Gómez Ponti i Òscar Grau.
El mateix que li deia l'Helena, Víctor, si hi ha qualsevol novetat, tornem a establir comunicació.
Perfecte.
Fins ara. Saludo ara a Sportscope al Ricard Faura, membre de Dignitat Blaugrana, que és el grup de socis que van denunciar, que van portar a la justícia el cas de les xarxes socials. Ricard, hola, bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Bona tarda. Bé, una primera reacció per part vostra a aquestes detencions d'aquest matí. Vosaltres que veu ser els que veu portar el cas davant de la justícia, recorda'ns també, Ricard, en primer lloc, en què es basava la vostra denúncia.
Sí, aquí la denúncia que vam presentar ja el 21 d'abril, o sigui, gairebé fa un any, es basava en totes les notícies que anaven apareguent contínuament als mitjans de comunicació, que ens deien, ens alertaven de que estaven passant coses rares dintre del club amb el que fa a la gestió del propi club. A partir d'aquí vam recollir totes aquestes notícies i és on vam elaborar aquesta denúncia que vam presentar el 21 d'abril.
Mm-hmm. T'han sorprès les detencions d'avui, Ricard?
Home, ens han sorprès per la data, perquè si pensem que el 21 d'abril vam fer la denúncia i que cada mes ens han anat comunicant que es prorrogaven el secret de les investigacions, que per sis vegades ens han comunicat això. Mm. És curiós, com a mínim curiós, que la setmana que hem de tenir eleccions és quan esclati tot això, no?
Mm-hmm. El secret de sumari anava fins al 10 de març.
Sí, cada mes ho van prorrogar un mes, diguem.
Mm-hmm. De Carlos Ibáñez, el responsable d'Interesventur, se sap res, Ricard?
No, amb totes les detencions i tot el club d'aquest matí, de moment és una persona que encara no surt. No?
Mm. Creus que aquestes notícies que hem conegut aquest matí poden afectar d'alguna manera, incidir d'alguna manera en el procés electoral?
Home, segur que han d'incidir sobretot en que els candidats es replantegin la situació. Nosaltres des de Dignitat els hi vam demanar diverses vegades que es posicionessin en quin seria... Què farien ells en cas de ser presidents del Barcelona respecte a tot aquest afer. No ens ho van respondre mai. Llavors, ara no tindran més remei que posicionar-se i dir què faran en cas de ser ells president del Barça. No? D'alguna manera, haurà de ser un abans i un després el que ha passat amb tot aquest afer i el nou escenari que s'obrirà a partir de dilluns.
Oli, alguna pregunta pel Ricard?
No, únicament hi havia una persona que era la directora de Compliance dins del Barça que podria saber moltes coses, no?, de tot aquest procés judicial.
Sí, ella fins i tot es va oferir a ajudar en el cas de la nostra denúncia, perquè ella realment tenia informació...
Noelia,
informació,
no?
Rellevant. Sí, Noelia Romero, i que d'alguna manera tenia informació interna de tot aquest afer.
Ricard Faura, Dignitat Blaugrana, gràcies per atendre'ns.
Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Ara truquem al nostre advocat de capçalera per fer-li alguna consulta, el Jacinto Vicente. Hola, Jacinto, buenas tardes.
Buenas tardes, Ya sabía yo que me iba a tocar, ya sabía.
Hombre, hoy estaba cantado. Si no te llamamos hoy, Jacinto, no te llamamos nunca. A ver, de entrada, para que la gente lo entienda de forma clara, ¿qué es administración desleal y corrupción entre particulares?
Vamos a ver. En este caso, en un club, como es un fútbol profesional, una entidad deportiva, hay unas personas que tienen la responsabilidad de gestión y dirección de estas entidades. Muchas veces, hace unos años, se confundía o se trataba como una, digamos, en delitos de societario, porque solo se entendía que afectaba a la sociedad. esto se cambió con hace pocos años y ya se diferenció también lo que era el delito de, digamos, de societario con el delito de una administración desleal. El delito de administración desleal supone que una persona, un administrador o quien tenga poderes sobre un patrimonio determinado, lo gestiona de una manera que no solo es incorrecta, sino que puede o que causa un perjuicio económico a el titular de ese patrimonio o a las personas, en este caso los socios, que estén en esa sociedad. Sí. Una cosa importante es que aquí no se exige que haya un ánimo de lucro. Es decir, no se exige que haya un ánimo de enriquecimiento personal. Basta con el dolo de estar actuando con un conocimiento o con la posibilidad de conocimiento de que se está causando un perjuicio, que se puede causar un perjuicio. Esto es la administración de ciudad. ¿Qué ocurre? Que aquí, claro, estamos hablando de un ámbito deportivo donde se une la posibilidad de una corrupción, de una serie de actuaciones que pueden comportar corrupción en el ámbito deportivo. Y mi sorpresa, bueno, no mi sorpresa, sino el elemento que hoy ha sorprendido a mucha gente, o me comentaba mucha gente que una sorpresa era que se estaba hablando también de la posibilidad de un blanqueo de capitales. ¿Sí? Que podría incluir que realmente el origen y la finalidad que se iba a dar a ese dinero, que en este caso podría provenir de unos sobrecostes o sobrevalorar unas cantidades que se tienen que valorar, se tienen que pagar por ese contrato que se iba a hacer con esa empresa, porque si eso tenía un valor X, pongamos 500.000 euros, porque se podía estar pagando 3 millones y además se hacía de manera fraccionada, es decir, cortando el pago de los contratos para que no tuvieran que pasar por esa comisión de transparencia. Pues,
para evitar los controles internos del club, sí.
Se dirigía pues esta persona que hemos hablado, que era Noelia Romero. Todo este conjunto de cosas es lo que confluyen los delitos de administración desleal, posible corrupción en el ámbito deportivo y o el blanqueo de capitales.
¿A qué penas se pueden enfrentar, Jacinto?
Las penas, como te decía, estos delitos son relativamente nuevos. Entonces, básicamente, la jurisprudencia y los casos que nos hemos encontrado nosotros, como abogados, las penas podrían, a título individual, suelen ir entre los 6 meses y 4 años. Lo que pasa es que, como se trataba de delitos económicos, normalmente los jueces son más proclives a aplicar la mitad inferior, es decir, penas que en la mayoría de casos no comportaban un ingreso incluso. Aquí, claro, no conocemos el caso concreto, no sabemos el expediente exacto de lo que hay, pero más o menos sí que un poquito lo vamos incluyendo, y aquí el problema que yo veo para grave es ese fraccionamiento de contratos, porque ahí sí que realmente se está en cierto modo expresamente buscando evitar el control, evitar que realmente se pueda fiscalizar lo que se está haciendo.
¿Y ahora, abogado?
Es penas que no comportan prisión.
Ahora, abogado, estas cuatro personas, ¿qué proceso hay interno? Es decir, los Mossos le tienen ahí en la travesía de las Corts, les detienen, mañana pasan a disposición judicial. ¿Cuál podría ser el proceso?
A ver, normalmente, como sabéis, a raíz de lo que pasó con el Barça-Gate, salió un procedimiento judicial. Ese procedimiento judicial llevaba un juzgado, que era el juzgado número 3. Ese juzgado, si yo no estoy equivocado, en su momento ya decretó lo que se llama secreto sumario. Es decir, no conocemos abiertamente lo que se estaba gestionando. Desde ese momento se realizan una serie de gestiones. Esas gestiones se llevan a cabo tanto por la policía como en coordinación con el juzgado, que puede tomar declaración tanto a los posibles investigados como a personas que consideren que tienen elementos o pueden ser personas que aporten datos suficientes a la causa. Un delito económico es un delito que los jueces en realidad no dominan. Un juez no domina todo, porque no son expertos absolutos en todo, conocen bastante de hacer cosas, pero no son expertos en todo. En delitos de esta índole económica, los jueces se suelen apoyar mucho en un experto en un perito. Lo que se comenta en Barcelona y por lo que sabe, más o menos un poco todos sabemos, aquí hay una persona, como bien decís ahora, que puede haber sido clave. Esta persona es Noelia Romero.
Sí.
O sea, hoy se estaba hablando y sé que se estaba buscando en diversos medios las declaraciones de una persona que en su momento dijo que se podía haber metido la mano en la caja.
Emilio Rousseau. Sí, el ex vicepresidente, sí.
Correcto. Pero luego, por mi experiencia personal, por lo que yo tengo entendido, por lo que yo sé, en este caso se ha tomado declaración a Noelia Romero, creo. Y esta persona sí tiene los conocimientos internos, especialmente en el caso de la SAT, como para explicarle a la juez cómo funcionaba ese control, cómo funcionaba esa transparencia, qué significaba faccionar contratos, qué no, cuándo se podía hacer, cuándo no. A partir de aquí, ¿qué ocurre? Que evidentemente con las declaraciones que hubo en el juzgado, con la información que adoptó la, la policía lo que se va a hacer es elaborar un informe. Que aquí no tenemos la seguridad, porque como los procedimientos son secretos, pero eso es normal y lo habitual. Con ese informe, la policía puede sugerir o entender o hablar con la juez de que, en base a lo que tienen, consideran que en este caso, en las oficinas del club o en los sitios donde se han hecho los entrados de registro, puede haber pruebas, información referente a la causa. Y le piden a la juez que igual consideren necesario una entrada de registro. La juez es quien decide. La policía lo suele pedir, la juez valora y la juez sí considera que sí, porque hemos de recordar que entrar en un domicilio o entrar, en este caso, en una oficina de Barça, por ejemplo, supone una vulneración de derechos fundamentales, con lo cual, para evitar una vulneración o para soslayar esa vulneración, la jueza tiene que valorar que realmente hay elementos que hagan necesario y que sean imprescindibles la adopción de tal medida que es restrictiva de derechos, y la juez adopta un auto que se llama, que es el modo de resolución. En ese auto,
vamos concretando, Jacinto, por favor, que tenemos más protagonistas. Rematamos el proceso.
Solamente es ver qué hacen con Bartomeu entre hoy y mañana, por ejemplo.
Lo que hace la juez es coger, normalmente en ese auto, se coge a las personas que están investigadas, suelen estar presentes, si no todas, algunas de ellas, en esa investigación, y la jueza decide, una vez que se ha realizado la entrada y registro, si considera que ya no hay ningún riesgo de destrucción de pruebas y que no va a pasar nada más, y los deja libres, o si porque se tienen que alargar las licencias o porque hay algún riesgo de destrucción de pruebas, los deja detenidos un día más.
Perfecto. Jacinto, gracias.
Venga, hasta luego.
De seguida una pausa. De seguida Rafa Juste, vicepresident esportiu de la candidatura de Joan Laporta, però abans la reacció del propi Laporta a les detencions d'aquest matí.
Dels fets que s'han produït avui, dels escorcolls a les oficines del club, així com de les detencions de l'expresident del Barça i executius del Futbol Club Barcelona, des de la candidatura Estimem el Barça, diem que tenim un màxim respecte per les actuacions policials i judicials, així com un màxim respecte per la presumpció d'innocència. I el que sí lamentem profundament és que aquests fets perjudiquen enormement a la imatge i a la reputació del Futbol Club Barcelona.
Toni Freixa via Twitter, massa gent volent fer mal al Barça. No ho permetrem, mai caminarà sol. Esperem la reacció de Víctor Font i de seguida escoltem, com us deia, a Rafa Juste a Sportscope.
Entre mi negocio y el resto de gastos que tengo, ¿es buena idea contratar mi seguro de hogar con Línea Directa?
Claro, si tuvieses que cerrar tu negocio, nos hacemos cargo del pago de tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. 917-700-700, consulta condiciones en lineadirecta.com.
Tres i 28, doncs això, saludem a Rafa Juste, vicepresident esportiu de la candidatura de Joan Laporta. Senyor Juste, què tal? Bona tarda.
Bona tarda a tothom.
Bona tarda. Ens ha atropellat l'actualitat, eh? Teníem pensat parlar molts minuts amb vostè de futbol, de projecte de futur, però, esclar, li haig de començar preguntant com entendrà per la notícia del matí, per les detencions al Barça, entre elles les de l'expresident Josep Maria Bartomeu. Què li sembla?
Doncs sí, una notícia molt dolenta per al Barça, per al barcelonisme, per tothom. Esperem que el procés, la presumpció d'innocència davant de tot i, per suposat, que es faci les actuacions judicials siguin les que tinguin de ser pertinents, però un dia dur per tots nosaltres, sí.
Sí. Portem una llarga temporada de dies durs, senyor Juste, perquè en els últims anys, malauradament, s'ha judicialitzat molt la vida del club, des de les accions de responsabilitat, els casos Neymar, ara el tema de les xarxes socials. Molt lleig tot plegat, no?
Miri, jo sap què passa, que prefereixo mirar endavant, queda un poc perquè els socis votin el diumenge que ve,
sí,
i esperar que, escolti'm, amb el president que entri, tant de bo que siguem nosaltres i la seva junta directiva es produeixi una altra època on la tranquil·litat, el consens, la coherència i bé, acabi per desterrar tots aquests malsons que no són gens bons per al club.
Mm. Aquesta última setmana hi hauran debats, de fet ja ahir va haver un debat i tal, i hi hauran debats a la ràdio i a la tele i tal, però al marge dels debats que d'alguna manera poden canviar o no el sentit del vot, aquesta història que s'ha sabut avui de les detencions, poden canviar la intenció de vot, senyor Juste, tenint en compte, a més, que ja havien votat per correu més de 22.000 socis?
No, en absolut. Jo tinc molt clar que el soci, sòcia del Barça, té molt clar qui votarà, i això és, en fi, és un cas que ha succeït avui, que ens ha agafat a tots per sorpresa, però que la gent té molt clar el president que té que votar.
Mm. Vinga, doncs parlem de futur, senyor Juste. El vostre projecte esportiu, el projecte esportiu que encapçala Joan Laporta, pel que vam sentir la setmana passada a la presentació, basat sobretot en l'experiència que ja tenen, no?
Sí, senyor, correcte. Vull dir, nosaltres, a l'època de Joan Laporta, nosaltres, els jugadors, el cos tècnic, vam fer el que vau veure tots, vull dir, uns anys gloriosos, amb els 6 títols, amb 2 Copes d'Europa, amb un 2-6 al Camp del Madrid, i bé, el que intentarem fer, amb tota la humilitat, amb molt de treball, és tornar a tornar l'alegria als socis i socis del Barça, amb un projecte engrescador, i tenint en compte que aquesta experiència ens té que fer servir per tornar a trobar l'excel·lència amb el pas més curt possible de temps.
L'altre dia van presentar vostès el passat dijous el projecte esportiu, i allà, doncs, a la seva seu es trobava gent com el Mateu Alemany, Ari Sanko, Víctor Muñoz, Víctor Valdés, Sergi Barjuan, Albert Benages, Pichi Alonso. Quan ahir, per exemple, al debat parlava Víctor Font, que ell ja tenia Xavi, Jordi Cruyff, Benages, vostè què pensava?
No, jo no pensava res. Jo sé el que jo sé, que la gran relació que des de fa anys tinc amb en Xavi, amb en Jordi Cruyff, amb totes les persones que vostè ha esmentat, jo penso que quan deixo el Barça l'any 2010 continuo amb tota la relació amb aquests amics, amb aquelles persones que el dia de la presentació van voler estar amb el president, amb en Joan Laporta, amb el candidat, amb mi, i amb tots els companys que estàvem allà presentant la presentació esportiva, que per nosaltres és un dels eixos més importants de la nostra candidatura, i que, si tot va bé, posarem en marxa quan guanyem. Aleshores, res, jo molt content d'estar amb aquests amics, i referent amb en Jordi, amb en Carles Puyol, doncs, i amb en Xavi, doncs, escolti, també amics i gent que sé que estaran molt contents, ho sé segur, que si guanya Joan Laporta, de ben segur que estaran molt contents.
La presència de totes aquestes persones que ara anomenava l'Oli a la presentació de la setmana passada allà, vol dir que totes aquestes persones formaran part de l'estructura esportiva de Joan Laporta si guanya les eleccions, o no necessàriament?
No necessàriament. Ja l'he dit abans, van vindre en qualitat d'amics per recolzar-nos com a candidatura, per recolzar el projecte. Sí que molts d'ells a mi m'han estat, i a molts altres que fem part del projecte esportiu, donant consells, perquè la saviesa i l'experiència per mi és molt important, gent que han sigut grans i ho són del món del futbol, i res, vull dir, només això, nosaltres ho hem dit, ho hem repetit durant tota la campanya, no donarem cap nom, per la senzilla raó que hi ha gent que està treballant al club, que es mereixen el ser escoltats, perquè fa 6 mesos, gairebé 5 mesos, que ja desgovernen el club, que fa molts anys que els valors, que jo també ho deia, estic convençut que tenen que tornar en forma, pues, senzillament d'estima, i això és el que farem. I a partir d'aquí avaluarem totes les àrees del club, evidentment l'esportiva, i bé, que estigui tothom molt tranquil, perquè nosaltres, amb l'únic esperit que tornem al Barça, si guanyem, és en tornar a que l'alegria formi part dels socis i socis del club.
Li pregunto per un nom propi. Ahir els companys de RAC1 van informar que tenien en el cap el nom, la figura de Mikel Arteta, per si Koeman no acabava bé la temporada. És així? Ho pot confirmar? Ho pot desmentir?
Jo ho desmenteixo totalment, i a part que des d'aquí l'únic que vull és desitjar que en Ronald tingui una temporada exitosa, que també vull dir que quan, i ho ha dit Joan Laporta, que cas de guanyar baixarem a vestidors, Mirarem a tothom els ulls perquè la mirada és transparent, la mirada ve del cor, i donarem un missatge de motivació a tota la plantilla del Barça i sobretot amb el cos tècnic, que realment en Koeman està fent una tasca per mi molt important, està sent valent, està portant gent de baix a dalt i ho està fent sense que hi hagi un president, i per mi això té molt valor. Per tant, al revés, tota la motivació del món i el nom que vostè diu, que em consta que és un gran entrenador, amic d'en Pep, Pep és un amic meu, però no hi ha cap tipus de... Bueno, jo no he parlat amb aquest senyor en absolut, no.
Dues coses, almenys per la meva part, per acabar. Estan convidats a la llotja del Camp Nou aquest dimecres, al partit de Copa del Rei, els candidats?
Sí, és així, sí. El senyor Tusquets va convidar, després del debat de l'altre dia, els tres candidats per assistir a aquest partit tan important per tots nosaltres, i que estic convençut de que si marquem ràpid, qualsevol cosa pot passar.
Sí. Senyor. És un equip molt irregular, molt irregular, perquè va fer un gran partit l'altre dia a Sevilla, però no davant del Paris Saint-Germain, del Cádiz o de l'Elche, no? En qualsevol cas, vostè creu, ja m'ha dit que sí, en la remuntada, però també la remuntada, per exemple, a París?
Bueno, escolti'm, les remuntades, que a vegades ens han semblat moltes vegades impossibles, recordi aquell dia que vam marcar 6 gols aquí al camp contra el Paris Saint-Germain, es va poder produir amb un gol al darrer alé de Sergio Roberto, el tinc gravat a la memòria d'aquelles grans fites que han passat al barcelonisme. És molt difícil, però no és impossible. El que tenim que anar és allà a París a intentar, per tots els mitjans, a pensar en el que s'ha fet a la història. I hem remuntat partits nosaltres. Per tant, escolti'm, per què no?
Perfecte. Rafa Juste, gràcies per estar a Esports Cope. Estem en contacte, molta sort, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
Gràcies. 3:37, pausa i el debat.
Continuem amb la campanya de vacunació contra la Covid-19 vacunant les persones de 80 anys o més o amb un alt grau de dependència. Avancem cap a un nou demà. Salut. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Joan Laporta, precandidat a la presidència del Futbol Club Barcelona. Estimem la Masia. Respecte per la formació integral com a persona i com a esportista, com a centre d'alt rendiment, com a fàbrica de somnis, com a vetlladors de traslladar els valors del club i del país. El futur passa per la Masia com a nucli central de l'equip. Estimem la Masia. Estimem el Barça. Joan Laporta.
De petita no sabia que el món canviaria tant, que viuria a l'era de les noves tecnologies, canviaria un missatge en una dècima de segon i que un diagnòstic mèdic tardaria tan poc. A Creu Blanca disposem de la millor tecnologia del mercat perquè res tardi en arribar. Truca'ns al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ara és el moment.
I rematem amb el debat, amb l'Oliveros, amb el Josep Maria Minguella. Hola, Minguella, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda. Buf, estic, no vegis quin matí, tu.
Estic cau, tu.
Estàs cau. No m'estranya, no m'estranya. Home, no m'estranya.
Entre... Mira quan l'Emili Rousseau va denunciar que ningú li donava bola, te'n recordes?
No, home, sí que li vam donar bola.
Bueno, clar, sí. Bueno, va anar amb una emissora i li van fer dir que havia posat que algú havia posat...
No, dijo que sí. No. Le preguntaron y dijo, bueno, pues es posible y tal. O sea,
sí, però sí. No ho va dir-ho ell.
Però bueno, ja, però...
Després es va reproduir com que sí, que havia dit que algú havia posat els diners a la caixa.
Però bueno, caixa. el tema és que estan investigados por eso, por corrupción entre particulares o administración desleal.
Sí, sí.
Y bueno, y la justicia dirá.
Ya, hombre.
Él andaba detrás de esa historia desde me parece, finales de enero o febrero.
Claro,
i després
claro.
Dimitió, sí, sí.
Home, és que aquest cas, Minguella, fa molt mala pinta des del principi.
Home, és que d'entrada, que algú, un club de Barcelona, en una ciutat, que jo no hi entenc res de tecnologia, però que hi ha una zona de roba 2000 o 22 o no sé
22
què.
22 arroba, sí.
22 arroba. Que aquí es fan això dels telèfons mundials, venen de tot el món i tal. Vull dir, que hi ha un reconeixement mundial de que Catalunya, Barcelona concretament, hi ha molta tecnologia i tal. Que per fer una sinvergüençada com és anar a seguir els que et poden parlar malament del club o de seguidors i de tot això, tinguis de contractar una empresa que està a Uruguai, vull dir, Només això, ja, és a dir, el Barça té de contractar tot el que necessiti primer a Barcelona i després a Catalunya. I si no existeix aquí, se'n pot anar a Tailàndia. Però seguint aquí, anar allà ja és una d'això. Si a més aquell país és una espècie de país d'aquests, no és totalment...
A nivell fiscal, vols dir?
Opacs, però sí, però sí, sí, no ho és, però sí. Llavors ja... Jo quan es va... Això jo li vaig dir a l'Emili, dic, mira, jo saps què faria, estàs al teu puesto? Contractaria un hacker d'aquests que té el tram i tots aquests, i aniria a averiguar els diners del banc que van arribar, no sé on, d'Uruguai, on han anat a parar. És la bomba, m'entens? Clar, si se sap tot de tot arreu, sapigui això, perquè, escolti, com pot ser que el Barça contracti una empresa que està fora de Catalunya amb una cosa que es pot fer aquí totalment i que estem en primera línia quasi mundial i no hi entenc res, això, i que, a més, faci pagos pagallats i, a més, sigui... Això, jo ja no sé, jo la presumpció d'innocència, tot el que tu vulguis, no sé qui és el responsable, però hi ha el fet aquest, primer fet, contractar algú per seguir a gent que parlin bé de mi o malament. Escolti, perdoni, vostè faci bé les coses i tothom aplaudirem. I si no ho fa bé, vagi-se'n.
Sí, sí.
M'entens? I a més, amb totes aquestes conseqüències... A mi el que em sap greu és realment pels implicats, anem a dir, pel seu nom, però sobretot pel Barça.
Sí, sí, clar.
Jo quan sento, o llegeixo, m'entero, que el president d'un club de no sé on, de Janistán, o de no sé quan, o no sé què, de futbol han fotut a la presó per no sé què, hòstia, dic, hòstia, tu, escolta, és del Barça, eh?
Sí, sí, molt gros. Deixa'm saludar el Ferran Correas, company de l'Esportiu. Ferran, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
Hola.
És evident que aquest cas tard o d'hora esclataria, i ha esclatat ara, ha esclatat de forma molt forta, molt potent, Ferran, amb detencions molt potents, i a la setmana de les eleccions.
Sí, no sé si és casualitat o no, però va ser alguna vegada, en algun moment això havia d'esclatar, perquè tot el que coneixem des de que el febrer la cadena SER comença a parlar d'aquest tema, és molt greu. És molt greu que d'inici del tema, que és el que denuncia la cadena SER, que és que el Barça ha contractat a una empresa per monitoritzar les xarxes socials, que fins aquí tot bé, però que després aquesta empresa té altres comptes en les quals doncs parla malament d'opositors, d'ex-entrenadors, de futbolistes del propi Barça. Tot això és molt greu, però clar, no era el més greu.
El fraccionament, l'ocultació, el control del club...
Es fraccionen contractes per menys de 200.000 euros en 6 contractes perquè no passi per cap control de les comissions del club, per la junta directiva. Clar, quan veus que és això, ja comença a fer mal olor. I llavors, quan després parles en aquell moment, tots van parlar amb gent experta amb aquest tipus de feines, i tothom et deia que aquestes feines, com a molt, valien 100.000 o 200.000 euros, i no 1 milió i pico, com es va pagar. Llavors, clar, tota aquesta diferència de diners és evident que en alguna... no sé si ho va dir la Mino Rosot o li van fer dir, però que evidentment quan va sortir allò de que algú havia ficat la mà a la caixa, és evident que això alguna butxaca ha anat a parar, i és el que s'està investigant ara. És, una cosa és l'administració deslleial, que és el que ja s'està investigant, però la corrupció entre particulars és això, és que on estan aquests diners? M'imagino que tant la jutja com els Mossos sospiten que aquests diners algú se'ls ha quedat, algú se'ls ha embutxacat.
No, i a més a més van mantenir el sou de Jaume Masferrer.
Sí. No, i es va fer una auditoria, no? Una auditoria que no serveix per res. Està clar.
No serveix per res, perquè aquí el que valdrà és la investigació judicial que està en curs, evidentment. Us demano una resposta molt breu, que haig d'anar a altres coses. Minguella, creus que això afecta d'alguna manera les eleccions de diumenge o no?
No. Tu votaràs el mateix o no?
Sí, sí, sí. No, això no votarà. A més, no afectarà. Vull dir, això, la meitat del vot ja està enviat per correu.
Per correu, sí, més de 20.000. Sí.
I l'altra meitat, doncs, bueno, escolta, tu, si aquí el desastre és el que patirà el Barça, el que està patint i el que patirà d'aquí al futur. Amb aquesta situació, amb tota la problemàtica, amb tot això, vull dir ahir vaig veure el debat aquest que van donar per televisió. Ningú diu res, vull dir, ningú que sí, que tal, paraules.
Dos hores, un trunyo.
Un trunyo, per això. Vostè té un plan per al tema econòmic? No, sí, mirarem quan arribem. Ara mateix l'amic Rafa Juste. No, que la part deportiva, quan arribem, mirarem els ulls. Com mirarem els ulls? Però vostè què em vol vendre? Bueno, a mi no, la gent vengui el que vulgui. Però no ell. Tots parlen per no callar i encara no he sentit ningú que digui l'única part una mica de futbol és el Freixa. Una mica de futbol, que tal, que no sé què. Els altres, escolta, tu, una... I resulta que presenten no sé quantes persones l'altre dia, molt amigues la majoria, col·laboradors de la COP i alguns, i resulta que no se sap què faran. Diu, no, els tenim allà perquè són amics. Ah, vale. Però si porten tots els amics, no cabrien a l'hotel.
Vols dir a qui votaràs o no?
No, perquè tinc... Mira, tot lo del Barça, des de fa molt, molt, molt temps, em fa molta pena. Pues sí. I, a més, ho denuncio, i quan passa lo del Rosó, la premsa, amb la que ens incluïm, no va a favor del Rosó. Diu que el Rosó ha quedat liquidat com a candidat a president perquè ha marxat del Barça denunciant. O no us en recordeu, d'això? No. No, us en recordeu o no? Perquè ell era el que, teòricament, havia de ser el successor del d'això. Sí. I quan fa això... La versió que es diu d'un senyor que té la valentia o el que vulguis de dir cuidao, que això no va, això és un desastre i tal, no, aquest tio s'ha liquidat. Diu, com pot...
Sí, segons quina premsa, eh? Segons...
No, la premsa en general, no parlo d'on hi ha, bueno, però vull sí. dir... La versió que es va donar és que el tio s'acaba de tirar un tir al genoll. Aquesta és la versió que es va donar, en general. I la prova és que van a una emissora de ràdio i ell no ho diu, però el que queda és que el senyor Rosó ha dit que algú ha posat la mà a la caixa. I ell no va dir-ho, això.
Sí, sí.
Vale, tant, vull dir, cada un que agafi la seva d'això. És molt fàcil anar canviant, i ara la culpa és d'aquell, i ara la culpa d'aquell i tal. Però, bueno, el dramàtic és que el Barça estigui en aquest impàs, ja no solament econòmic i deportiu, sinó ara de prestigi. És que, escolta,
molt trist, molt trist.
Barça, molt trist, tu.
Ferran, alguna conseqüència de cara a diumenge o no?
Jo crec que no. Jo crec que, com deia el Josep Maria, 20.000 socis ja han votat, i jo crec que, a veure, si equiparem, per exemple, els debats polítics que van haver abans del Parlament, i tothom deia que el millor havia estat el líder del PP, i després va obtenir un resultat lamentable.
Sí.
Per tant, jo crec que els debats acaben servint de poc, perquè la gent ara ja sap a qui ha de votar. A qui ha de votar, no, a qui vol votar, és a dir... De fet, si tu ahir miraves les xarxes socials, els que són de Freixa deien que havia guanyat Freixa, els que són
sí,
de la Porta deien que havia guanyat la Porta, i els que són de Fonde...
Le daban un dedito, eh? Le daban pip, 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 pip.
Per tant, jo crec que no, però bueno, si hi ha algun indecís, jo crec que si algú li pot fer mal és a Toni Freixa, perquè és qui més s'ha significat, no diré continuista, perquè no ho és, però... sí que ha comprat moltes de les idees de la Junta de Bartomeu en el seu programa, i bueno, suposo que la imatge de Bartomeu, que ja estava molt, 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 molt debilitada, avui ja està pel terra.
Està clar. O sigui, aquí deixem amics.
Avui acaba sent, per mi, en aquell debat que sempre havia hagut, avui, des d'avui, és el pitjor president de la història del Barça.
Oli Minguella, vale, Ferran, moltes gràcies.
Davant.
Seguim.
Gràcies.
Adéu.
Després del partidàs de dissabte, les sensacions són remuntada a la Copa i ho viurem amb el millor equip de la ràdio.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest dimecres, des del Camp Nou, Barça-Sevilla.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella, Pepe Prieto.
Amb la col·laboració de Dani Sanabre.
Tiempo de juego.
COPE, estàs informat. Ara, des del web de La Meva Salut, pots actualitzar les teves dades de contacte, com el número de telèfon, el mòbil i l'adreça electrònica, per poder rebre tota la informació mèdica necessària. Per exemple, sobre la convocatòria de la vacuna contra la Covid-19. Si encara no t'has donat d'alta, fes-ho ara a lamevasalut.gencat.cat. Salut, cuidem el que som. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
Anem amb la resta de les informacions de la jornada. Bloc dedicat als equips catalans de segona, començant per l'Espanyol. Quique Iglesias, bona tarda.
Hola, Joan Batllori, bona tarda.
Que va empatar a un a Gijón, al camp de l'Sporting, i un empat que porta ressaca, ressaca polèmica, perquè l'Espanyol s'ha queixat formalment per l'actuació arbitral.
Sí, ahir Josep Maria Duran, el CEO de l'Espanyol, va estar una mica tebi, en algun mitjà de comunicació, entre ells el Tiempo de Espanyol amb el Javier de Aro, i avui l'Espanyol ha volgut ser una mica més contundent. Aquest matí, trucada de Duran a la Federació Espanyola i al Comitè Arbitral per fer una queixa formal. Em diuen que amb molt força autoritat i amb força vehemència ha denunciat el que l'Espanyol creu que és un abús dels àrbitres contra l'Espanyol. Ahir, una altra vegada, amb Barona Feitón al VAR, és la tercera vegada que aquest col·legiat doncs afecta molt les aspiracions de l'Espanyol. Per mi, Javi Fuego hauria d'haver estat expulsat en el minut 50 per una entrada que hagués estat la segona groga, i un penal claríssim a la segona part sobre Òscar Gil, una trepitjada claríssima, amb un penal que no va ser assenyalat. Gol d'en Barba, Dimata va ser titular, fluix per mi, Melendo va estar força bé, va donar la passada prèvia al gol a Pedrosa. Veurem què passa durant la setmana, però bé, empat de l'Espanyol, que és segon a la classificació, i jo penso que RDT divendres contra l'Oviedo serà titular perquè està força millor de la seva lesió al genoll.
Saludo a Javier de Aro, director de Tiempo de Español. Javi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, dos preguntas. Primero del partido te quiero preguntar. ¿Sabe a poco el punto? Porque yo creo que el Español hizo méritos para más, ¿no?
Sí, merecimos mucho más, pero entre lo que nos faltó un poco de intensidad en ataque o ambición, como dijo en Barba al término del partido, y las decisiones de Barona Feitón, que ya son muchas, pues al final pasa lo que pasa. Acabas empatando, es un punto que te sirve, pero creo que la victoria era justa por parte del Español. Y mal, David Gallego en su celebración del gol del empate del Sporting. A veces hay que tener un poco de cuidado.
La actuación arbitral.
Lamentable. Lo de Barona Feitón viene de lejos. Ayer, como decía Quique, estuvo en Tiempo de Español en el postpartido el director general, José María Durán, estuvo flojo. Estuvo blando. Creo que hay que ser un poco más populista, y yo creo que hay que serlo para demostrar que el Español está muy cabreado con las decisiones de Barona Feitón. Reconoció el propio Durán que se le había pedido al comité de árbitros que no nos pusieran más este colegiado en el VAR, pero ya son cuatro veces, cuatro ocasiones muy graves que perjudica al Español, y podríamos analizarlo de ayer, pero no hay mucho tiempo, así que espero que sirva de algo. Pero claro, el problema es, si tú no te quejas y esperas al final, el final puede ser muy grave, porque no subir a primera es lo peor que le puede pasar a este club.
Javi, gracias.
Por lo tanto, está todo dicho.
Un abrazo.
Buena tarde.
Quique, que vagi molt bé.
Adiós, buenas tardes.
Empat de l'Espanyol, i Albert Díaz, bona tarda.
Al Batllori, bona tarda a tothom.
També empat a un del Girona Fuenlabrada, no serveix per apropar-se a la zona de promoció d'ascens.
No, mal resultat, perquè no va poder aprofitar també l'ensopegada del Rayo Vallecano, que marca el tall de la promoció per pujar. Va començar bé el partit perquè va marcar Estuani, però a la recta final, al tram final, el 70 de partit va empatar el conjunt madrileny. Vaja, que tenim el Girona doncs amb la mateixa situació, però amb un partit menys. És a dir, vuitè amb 38 punts, a 4 de la promoció per pujar. I atenció que avui ha partit, per tancar la jornada 27 a segona, Mirandés-Màlaga. Si el conjunt de Miranda doncs guanya, farà caure el Girona a la novena posició. Per cert, avui ha parlat Ramon Terrats, l'altre dia l'anunci de la renovació amb fitxa del primer equip a partir de la temporada vinent, i avui ja roda de premsa acompanyat de Delfí Geli, el president, i també de Quique Càrcel, el director esportiu. Ramon Terrats.
Si demà em diuen que tinc que anar amb el filial, jo aniré encantat, amb la mateixa il·lusió de sempre, però bueno, sí que ara em toca viure la part de aquesta part de ser titular amb el primer equip, però bueno, mai se sap, el futbol canvia molt.
I la següent estació canvia molt, perquè és un dels equips capdavanters de la Lliga Smartbank. Atenció al que espera el Girona a la següent jornada. Girona-Almeria.
El Sabadell, us recordo que va empatar a 0 davant de l'Albacete el passat divendres. El Sabadell que torna a estar en zona de descens. Fins aquí el futbol.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Vamos a ver a Upa Uriarte.
A Upa Herrera, yo soy como
a
tú.
Las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Más de la mitad de los españoles confiesan que no recuerdan cuál es el número de su teléfono fijo.
¿Es tu caso?
No, porque siempre ha sido el mismo, sí, en Sevilla desde, imagínate, cuando Telefónica se inventó.
O sea, que es el teléfono 24, así, no quiero decir que es un número corto.
Sí, sí, es un número corto, sí.
La comparativa no la he entendido.
Qué pura, ¿veis? De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Verti Seguros presenta Antonio Hueso de cerca con Taburete.
Por fin, una videoconferencia que no es de trabajo. Vamos, de las que apetecen. Conecta conmigo el próximo martes y conoce de cerca a los amigos de Taburete, a Willy y Antón.
Tu invitación personal te espera ahora en el Facebook de Verti Seguros.
Anda, un técnico de Securitas Direct saliendo de la casa del vecino. Voy a pedirle a ver si puede venir a mi casa ahora. Desde que robaron en la urbanización se la están poniendo todos. Y no quiero ser la única que no tiene alarma.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que me sigue subiendo el precio de mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Un apunt de bàsquet també a Esports Cope, Albert. Victòria del Barça a Badalona, Joventut 62, Barça 80. La victòria la va celebrar a les xarxes socials Pau Gasol. L'esperem aquí aquesta setmana, no?
Sí, és el que venim explicant a la sintonia de la cadena Cope des de 2:45 de la tarda. Aquesta setmana a Terra Barcelona, Pau Gasol vol agilitzar-ho tot. Bàsicament li ha demanat, serà una Jessica Vicius, que estigui ja amb l'equip. Hi ha molta feina a fer. Hem de dir que el club ja té definit el format de la presentació i, vaja, no descartem que es pugui produir aquesta mateixa setmana, tot i que el desig de Pau, com també venim explicant, és que sigui després de les eleccions a la presidència del club del proper diumenge. A tot això, tenim el Barça a Atenes. Per què? Doncs perquè aquesta setmana tenim doble compromís d'Eurolliga, demà el Panathinaikos, divendres al Palau al Baskonia, i tot sense inquilins a la infermeria, perquè ahir, gairebé 5 mesos després, va tornar a jugar Víctor Clavera amb el conjunt blaugrana, superant ja una lesió a la fàscia plantar.
La verdad que no puedo pedir una vuelta mejor, con el equipo ganando y sintiéndome parte del equipo otra vez. La verdad que ha sido muy duro y es lo que más necesitaba. Ahora poco a poco coger mejores sensaciones y ayudar al equipo en lo que queda de temporada.
Arriba la feina de Jessica Vicius, que haurà de descartar jugadors en una plantilla de 15 que té el Futbol Club Barcelona.
Albert, gràcies.
A tu, que vagi bé.
Adéu. Entrem al tram final d'Esports Cope, aquest intens Esports Cope. Gil, vostè remata.
Doncs mira, fora de casa nostra, tots els esdeveniments d'avui els en recullen els diferents mitjans. Això sí, l'equip o la Gazzetta, per exemple, doncs ho fan amb la secció de breus, sense gran desplegament. Els que més estan doncs ficant cullerada són el Daily Mail, per exemple, el Tutosport o Record a Portugal, que parla d'escàndol. Estrépito es pot llegir a Tutosport o Daily Mail detienen al presidente del Super Barça. Un parell de pessics de futbol. Ocampos, diuen des de Sevilla, retalla terminis de recuperació de cara a la tornada de semifinals de dimecres. Sánchez Martínez serà l'àrbitre de camp en aquest Barça-Sevilla de Copa del Rei. I els amants de la lectura tenen ja editorial cúpula autobiografia de Saruna Jessica Vicius, que porta per títol Ganar no es suficiente.
Gràcies, Gil, que vagi bé.
A vosaltres.
Doncs aquest és el panorama a aquesta hora. Marxem actualitzant com fem cada dia les enquestes. En clau Barça, les detencions practicades avui poden afectar el resultat de les eleccions a la presidència del Barça. Creieu que sí, ha pujat una mica, el 43%, que no, el 57%. I en clau espanyol, l'Espanyol no va guanyar i per culpa de l'àrbitre. Penseu que sí, 47%, que no, el 53%. Més esports, a les 7:10, a la Linterna a Catalunya, molt pendent de tot el que passi al voltant de les detencions de Bartomeu, Masferrer, Òscar Grau i Gómez Ponti. Seguiu a la COPE, Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.